Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb diversos i interessants temes sobre la taula, com per exemple el retorn del públic als estadis, que podria estar molt a prop. Va explicar Juan Antonio Alcalá i el Partidazo que la Lliga i el Govern treballen perquè torni el públic al futbol al cap de setmana del 8-9 de maig, a 4 jornades pel final de la Lliga i coincidint amb el final de l'estat d'alarma. Atenció que aquella jornada és la del Barça-Atlètic de Madrid. De seguida us donem detalls. El Barça, que avui ha tornat a la feina per preparar el partit de dijous de Lliga que té pendent contra el Granada. Recordo que si el Barça guanya aquest partit es situaria líder en solitari de primera divisió. Avui Pjanic ha tornat a treballar amb el grup. Avui estem pendents de la Champions, que tenim l'anada de la primera semifinal. Real Madrid-Chelsea a partir de les 9 amb tiempo de juego a partir d'un quart de 9 del vespre. La prèvia que ve marcada per la suspicàcia sobre l'arbitratge que pot rebre el Real Madrid després que Florentino Pérez encapçalés la rebel·lió de la Superliga contra la UEFA. Zidane recupera a Kroos, però té les baixes de Ramos, Mendy, Lucas Vázquez i Fede Valverde pel partit. A segona hi ha notícia a l'Espanyol, la renovació automàtica de Diego López per una temporada més per haver jugat 30 partits aquesta temporada. L'empat del Rayo d'ahir davant l'Albacete deixa el Girona només 2 punts de la promoció d'ascens. I gran victòria del Sabadell, 1-0 sobre el Mallorca. El Sabadell continua en zona de descens, però ara a només 2 punts de la salvació. En futbol internacional, la notícia a les últimes hores és el fitxatge de Julian Nagelsmann pel Bayern de Munic. El Bayern haurà de pagar pel traspàs del tècnic al Leipzig 25 milions d'euros. És el traspàs més gran pagat mai per un entrenador. En bàsquet ja tenim el Barça a Sant Petersburg per afrontar demà davant del Zenit el tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga, que està empatada a 1. Hem quedat per després amb el capità del Barça, Pierre Oriola, per parlar una estona amb ell en aquest moment clau de la temporada. Atenció que avui pot quedar fora de la competició el Real Madrid, que rep a partir de les 7 a l'Efes en el tercer partit. Els turcs dominen per 2-0, així que si perd avui el Real Madrid queda fora de l'Eurolliga. I atenció que l'Andorra aixeca la veu i protesta pel terrible calendari als que els està sotmetent l'ACB, a més a un equip particularment afectat pel Covid. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si hauria d'haver ja públic al Camp Nou el dia de l'Atlètic de Madrid. Aposteu pel sí al 77% dels que heu votat, no 23%. En clau espanyol, la pregunta és qui ha de ser el porter titular la propera temporada. Diego López, 20% dels vots. Oier Olazabal, 27%. Creieu que s'ha de fitxar un porter nou? 53%, la majoria. El Marc Peires està al control de sol, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem, que ara sembla que sí ja tenim a prop el dia en què pugui tornar al públic, pugueu tornar tots vosaltres als estadis a animar els vostres equips. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Recorda'ns la informació que va donar Juan Antonio Alcalá ahir al Partidazo.
Sí, era pràcticament per obrir el programa cap a 11:15 de la nit. La Lliga treballa perquè el públic torni als estadis de primera i segona divisió al cap de setmana del 8 i 9 de maig, coincidint amb la gran jornada del Barça Atlético de Madrid i Real Madrid-Sevilla. Treballen en això conjuntament la Lliga i el govern d'Espanya. Volen un percentatge que equivaldria a un màxim de 5.000 espectadors, una assistència simbòlica, i que els afortunats que puguin anar-hi animar el seu equip a les últimes 4 jornades de la Lliga Santander i als últims partits de la Lliga Smartbank d'aquesta temporada. Explicava també Alcalá que, a més de tornar a una certa normalitat, com s'ha fet en altres esports o àmbits com la cultura, serà un bon impuls per la campanya d'estiu i una manera de cridar el turisme internacional perquè visiti el nostre país. I tot això serà el gran experiment amb el que estudiaran si a meitats d'agost i inicis de setembre el futbol de primera i segona divisió pot començar la temporada amb estadis gairebé plens o plens del tot.
També tenim el Quique Iglesias per aquí. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal, Vallori? Bona tarda.
Que pots aportar a l'antena d'Esportscope algun detall més del que treballa la Lliga, no?
Que hi ha gent de la Lliga que diu que fins a 10.000 estaria disposat a arriscar el futbol espanyol per portar a cada estadi. La Lliga verificarà de si es compleix el protocol les mesures Covid, és a dir, s'encarregarà de la temperatura, del gel i de la mascareta per tothom que hi hagi al camp, i després seran els clubs els qui decideixin com i de quina manera entren. És a dir, per exemple, l'Espanyol ha repartit ja els carnets de soci, serà l'Espanyol qui decideixi quins socis entren al sorteig o com decideix qui entra al camp, si són 5.000, 6.000 o 7.000, i de quina manera, de manera esglaonada, entren al camp el dia, per exemple, de l'Espanyol Cartagena del dia 16 de maig. Demà, reunió clau entre els clubs i la gent de la Lliga per decidir ja de manera oficial, demà és la idea que es faci, que torna al públic en les últimes jornades de la Lliga de primera i de segona.
Molt bé, i també tenim el Manolo Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
El Barça està a l'espera de rebre notícies de forma oficial, però estan encantats amb que el públic pugui tornar a l'estadi, clar.
Sí, senyor, perquè aquesta jornada 35 que deies tu abans és una jornada tremenda. Barça Atlético de Madrid el dissabte dia 8 a 16:45 de la tarda i el Real Madrid-Sevilla el dia 9 a les 9 de la nit. I des del Barça, aquest migdia ens deien que em diuen que per ells, encantats, i que estan a l'espera del que digui la Lliga i el CCD, i des de la Conselleria de Salut, que també hem consultat per Esportscope, em diuen que per activar el protocol no saben res encara i que això depèn de l'Estat.
Si s'activa el cap de setmana del 8-9, Oli, al Barça li quedarien dos partits a l'estadi del Camp Nou. Un és el que dius, que és el Barça Atlètic de Madrid, un partit que pot ser clau en la lluita pel títol, i l'altre que li queda al Barça és el Celta, no?, al Camp Nou.
Celta, sí, a la jornada 37, és a dir, el calendari del Barça seria Atlètic de Madrid a casa, després també en públic, naturalment, el Levante-Barça a la jornada 36, a la jornada 37 a casa, a lo millor, doncs, per cantar el campionat de Lliga. Qui sap, no? Aquella jornada juga a casa, la jornada 37 davant del Celta, i després fora, davant de l'Eibar, a la jornada 38.
Doncs a veure si tot quadra i tothom es posa d'acord i ja aquest cap de setmana del 8-9 de maig podem tenir públic als estadis, que tots tenim moltes ganes. Víctor, relacionat amb el tema Covid, només queda per saber quan, però confirmem que el Camp Nou serà centre de vacunació massiva, eh?
Tal com dius. Cap a finals de març, a Esportscope us vam explicar que el Camp Nou seria el setè gran centre de vacunació massiva a Catalunya. El preveien com a simbòlic i si calia per sumar forces, doncs bé, fons de la Conselleria de Salut explica en aquest programa que definitivament sí s'utilitzarà el Camp Nou, amb el que això comporta tota l'esplanada del pàrquing, el palau, les instal·lacions. Serà un gran punt, en definitiva, que destaquen des de la Conselleria, donarà una imatge molt positiva per vacunar a tota la població i una projecció que també serà d'abast mundial. Salut i el Barça ja han mantingut 3 reunions on han parlat dels detalls i de la logística i només queda determinar, com deies, la data d'inici. Entenen que seria l'acabar la temporada quan el focus futbolístic es traslladi cap a l'Eurocopa i la Copa Amèrica, i ara ja a Barcelona s'ha habilitat la Fira de Barcelona i el següent passarà al Camp Nou. Només a la Fira, aquest cap de setmana, per cert, es vacunaran a 6.000 persones d'entre 70 i 79 anys.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
El Camp Nou acollirà aquest dijous partit de Lliga del Barça davant del Granada. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
El Barça que ha tornat a la feina aquest matí per començar a preparar aquest partit de dijous. Recordem que si guanya el Barça dijous, el Granada situarà líder solitari de primera divisió i la principal novetat és que Pjanic que torna a treballar amb el grup, no?
Sí, no li canvia massa la vida a Koeman, que hagi tornat Pjanic amb el grup, perquè ho estava mirant i només ha jugat 12 minuts Pjanic en els últims 11 partits. Va ser en Champions a París, coincidint, per tant, amb la irrupció d'Ilash. Pjanic ha deixat de jugar, un Ilash que ha tingut protagonisme en tots i cadascun d'aquests 11 enfrontaments en els que Pjanic, ja et dic, només ha disputat 12 minuts. Amb l'alta de Pjanic, ara la infermeria del Barça només hi queden Ansu Fati i Coutinho, però cap dels dos tornarà a jugar aquesta temporada i, com deies, demà el partit contra el Granada, demà no, dijous, el partit contra el Granada pot marcar un punt d'inflexió perquè si guanyen es col·locarà el Barça líder i recuperaria la primera posició que fa 6 mesos que no hi és. La van perdre la jornada 7 després de la derrota al Clàssic. Veurem si hi ha rotacions, però tot fa pensar que poques, perquè comença a estar jugant la Lliga amb els mateixos. De fet, porta 11 jornades seguides gairebé repetint l'alineació amb 8 titularíssims fixes. Hi ha 4 percebuts, però 3 són indiscutibles. Messi, De Jong i Mingueza. Griezmann, és veritat que ha anat alternant la seva posició a l'11 amb Dembélé, però està en el millor moment des de que ha arribat al Barça, diria jo. 13 gols i 9 assistències porta Griezmann en aquest 2021.
Estava pensant que Pjanic, vaja paper més trist està fent aquesta temporada. Anava a dir paper secundari, però ni això, és paper absolutament testimonial.
Ni això. És que, de fet, en Lliga només ha estat titular 6 vegades, Pjanic. I l'última vegada que va estar a l'alineació va ser fa més de 2 mesos contra l'Elx. Koeman el va substituir al descans. Al minut 46 ja no va sortir al camp el bosni. I des d'aleshores, el que et deia, 11 partits i només ha participat en un a París i 12 minuts.
Sí, sí.
Està clar que no compta amb ell el tècnic i se'l va trobar. És un fitxatge que es va trobar fet Koeman quan va arribar.
Sí, sí. Molt pobra aportació. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Dijous el Barça tindrà al davant el Granada, que estava fent una molt bona temporada. Saludem a un dels seus futbolistes, el migcampista Fede Vico. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo va todo?
Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, oye, qué buena temporada. Primero, felicidades por la temporada que estáis haciendo, que es magnífica, papel muy digno en todas las competiciones en las que estáis participando,
Sí, la verdad que el equipo desde primera hora, bueno, ya llevamos 3 años, que la verdad que son 3 años estupendos, y este año, pues, hemos tenido, pues, la verdad que grandes hazañas, ¿no?, en Europa, y cuartos de final en Copa, y la Liga estamos ahí, ya prácticamente salvados, y bueno, tiene que poner la guinda al pastel, ¿no?, lo que queda.
Hombre, en la Liga prácticamente salvados, ¿no?, yo diría que salvadísimos, incluso mirando todavía alguna opción de entrar en Europa vía Liga, ¿o queda un poco lejos?
Hombre, nosotros vamos, pues era tópico, a partido, ¿no?, pero es verdad que el año pasado, ¿quién le iba a decir que íbamos a clasificar para UEFA, ¿no?, y fue partido a partido, de 3 en 3, y lo conseguimos este año, ¿por qué no?, ¿no?
Además, esa prórroga en Copa del Rey contra el Barça, que lo estuvisteis a punto de dejar fuera, esa eliminatoria en Europa League contra el Manchester United también muy digna, en cuartos de final, o sea que muy bien.
Sí, estamos muy contentos con el trabajo realizado y como te he dicho antes, si le ponemos la guinda al pastel en este último tramo de temporada.
Buenas tardes, sois octavos, 42 puntos, pero lo que he visto es que es el equipo más goleado de Primera División, ¿eh? ¿Por qué?
Sí. Pues no lo sé, pero eso quiere decir que lo que hemos perdido en los partidos, hemos perdido por muchos goles, y lo que hemos ganado le hemos sacado mucha responsabilidad a los goles a favor, ¿no? Bueno, al final es verdad que nos gusta ser el máximo, o sea, nos quedamos encajados más en la Liga, pero lo más importante son los puntos.
¿Cómo llegáis por eso, Fede, al tramo final de temporada? Que habéis tenido, como comentábamos, un calendario muy exigente. ¿Llegáis bien o un poco justos?
Sí, hemos sufrido altibajos, ¿no?, en la temporada, bueno, altibajos de lesiones, y esta ha sido una temporada muy dura, ¿no?, porque también el calendario es súper estrecho, ¿no?, porque el COVID y todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo, pues lo ha puesto un poco más exigente, ¿no?, cada 3 o 4 días en la media que tiene Granada este año jugamos un partido y bueno, por suerte una plantilla amplia, pero es verdad que durante toda la temporada hemos arrastrado lesiones, ¿no?
Vosotros que habéis jugado frente al Barça en esa eliminatoria de Copa del Rey fabulosa con ese 3-5 en el marcador que te recordaba anteriormente, Joan, ¿veis al Barça el mejor de todos los que son candidatos, el máximo favorito o no?
Hombre, depende de sí mismo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Así que...
El Atlético de Madrid también, lo que pasa que el Barça tiene la mano de esta jugada en la baraja,
sí, en el partido,
porque juega en casa, claro.
No lo sé qué va a pasar, lo que sé es que la liga está muy bonita, por arriba, por abajo, son zona UEFA y eso es lo importante, ¿no? Pero no sé qué va a pasar, yo espero que si la gana, que no sea por nuestro partido el jueves, ¿no? Que la gane por otro partido, pero no sé quién es favorito. Sé que están muy bien, viene jugando muy bien y a un equipo, pues, el Barcelona, ¿no? No te puedo decir que el Barcelona más, ya sabes cómo son, ¿no? Y nos hemos enfrentado a ellos, casi lo eliminamos, haciendo uno de los mejores partidos de la temporada defensivamente y aún así nos remontaron. Así que hay que hacerlo muy bien para conseguir un buen resultado.
Ellos el jueves juegan con presión, ¿eh? Con la presión de no poder fallar para intentar ser campeones.
Y cuando no juega el Barça con presión, ese es el tema. Es que cada partido del Barça de Madrid estos juegan con presión, tienen la obligación entre comillas que sí, de cara al exterior, bueno, y el eventual puede tener la presión de ganar, ¿no? Si quieren ser campeones, pero esa gente está acostumbrada a esa presión, no creo que sea un problema. Pero nosotros a nuestro partido y hacerle frente como siempre le hemos hecho, se lo hemos puesto muy difícil tanto este año como el año pasado y vamos a por todas, ¿no? Vamos a intentar sumar entre y engancharnos arriba.
Muy bien, Fede, a ver si terminamos la temporada con público en los estadios, ¿no? Estaría bien, ¿no?
Sí, ojalá. No sé si eso es factible, no lo sé ahora mismo, no sé si se ha hablado algo de que puede ser, pero ojalá. La verdad que sí, he visto que la final del otro día en Inglaterra hubo 8.000 aficionados, ¿no? Y en otros países, y a ver si lo permite Sanidad, lo permite, pues ojalá.
Ojalá. ¿Y lo de la Superliga, cómo lo viste tú cuando se habló de eso?
A ver, yo creo que no tenemos toda la información. Yo, sinceramente, yo creo en la meritocracia de los clubes, y si te lo ganas, pues te clasifica. Ya pues se puede llamar Superliga, se puede llamar Champions, pero que la Liga importe, ¿no? Ya cuando, no sé si lo dijo Guardiola, cuando no importa ganar en la Liga, pues entonces ya pierde un poco valor el deporte. Porque si vas a tener tu plaza ahí 100%, pero bueno, entiendo que económicamente los clubes han sufrido y además puede ser una manera de otra vez de reenganchar a la gente. O no lo sé, no tengo toda la información. Y bueno, yo te he dicho que yo la meritocracia, creo en un Granada-Manchester como este año y con la Superliga, eso bueno, quizás no sé si era imposible.
Muy bien. Federico, un placer, gracias por atendernos y suerte en la recta final de temporada, ¿eh?
Pues muchas gracias, ¿eh? Un saludo.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Celebremos juntos este momento. Y brindemos todos por más encuentros.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Avui tenim partidàs, el partit d'anada de la primera semifinal, l'Alfredo Di Stéfano, a partir de les 9, tiempo de juego des d'un quart de 9 del vespre al Real Madrid-Chelsea. Busquem les novetats d'aquest partit amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, de momento se está hablando más de lo que puede pasar con el árbitro que de las novedades deportivas y de qué puede dar de sí el partido, ¿no? La previa.
Sí, quizás aquí el único que ha puesto un poquito de cordura en todo esto fue Zidane ayer, ¿no? Diciendo que no se puede estar pensando en, bueno, posibles represalias de la UEFA a través del arbitraje del neerlandés Danny McKelly esta noche. Pero bueno, en el club sí hay cierta preocupación e incertidumbre por saber lo que puede pasar en ese sentido, ¿no? Mientras tanto, Zidane a lo suyo, en lo deportivo, concentró ayer al equipo. Recordemos que hay 4 bajas. Están lesionados Mendy, que no llega, Ramos y Lucas Vázquez. Está saliendo de COVID, que incluso ya podría jugar el próximo fin de semana contra Osasuna si mañana da negativo, Fede Valverde. Y bueno, pues un partido importante. Buscaría el Real Madrid su quinta final en las últimas 8 temporadas, que es una auténtica barbaridad.
Tiene bajas el Madrid, pero le sale un buen once a Zidane, Miguel Ángel.
Sí, aquí la única duda es saber el sistema. Si va a jugar con 3 atrás y 2 carrileros, yo creo que sí, o es la impresión que tienen algunos futbolistas en el vestuario, o vuelve a repetir el 4-3-3. La verdad es que, por ejemplo, en los 2 partidos contra el Atalanta y contra el Liverpool, de esos 4, solo una vez apostó por 3 centrales, en el partido de vuelta contra el Atalanta en el de Stéfano. Yo creo que iba a ser esa la idea, y en ese caso el sacrificado sería Asensio, y el 11 sería pues Courtois en portería, los 3 centrales habituales, Militao, Varane y Nacho, Carvajal por la derecha, Marcelo por la izquierda, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. Se ha recuperado el alemán sin problemas de esas molestias en el aductor, y arriba Benzema y Vinicius. Ese en principio podría ser el 11 que juega esta noche ante el Chelsea. Es curioso, nunca se han enfrentado una eliminatoria al Madrid y el Chelsea. Hubo una final de la Recopa en el 71, el primer partido se empató, en el segundo ganó el Chelsea, y en el 98 una Supercopa de Europa con Hiddink en el banquillo, que también fue para los ingleses.
Oye, lo que más preocupa es la gasolina que pueda tener el equipo, porque tendrán frente a un equipo, el Chelsea, que no tiene una superestrella, pero que es un buen equipo con buenos jugadores y que es un equipo bastante energético.
Es un equipo muy rocoso, ¿no? Que encaja muy poco, que concede pocas ocasiones. Fíjate que desde Tuchel se hizo cargo del equipo, 21 partidos y 16 porterías a cero. Es una locura en este sentido. El Madrid tampoco espera un Chelsea agazapado, pero se presupone que va a ser una eliminatoria de pocos goles. Veremos a ver qué pasa. El Chelsea, recordemos que es cuarto en la Premier, está metido en la final de la Copa contra el Leicester, y bueno, pues aspira a meterse nada más y nada menos que en la final de la Champions. De momento, de los 10 partidos que ha jugado en esta competición esta temporada, 7 victorias, 2 empates y una derrota en el último partido contra el Oporto. Así que es un equipo muy, muy fiable.
Os escucharemos con mucha atención en tiempo de juego. Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Avui tenim aquest Real Madrid-Chelsea i demà l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, partit d'anada PSG-Manchester City. En la prèvia d'aquest partit ha parlat Neymar, que ha dit això del seu futur.
Claro, todo no es la misma cosa, ya falei sobre eso.
Ya vaig parlar d'això després de l'últim partit. No crec que hagi de dir res més. Em queda temps de contracte aquí al PSG i, a més, estem en converses amb ells. Volem fer el millor per tots. Ja dic que sóc feliç aquí i em trobo molt millor que en les anteriors temporades.
Me sinto molt millor que en les dues temporades i, bueno, me sinto cada vez més a vantatge.
Continua sense aclarir gran cosa Neymar sobre el seu futur. Per cert, que està parlant també ara mateix Guardiola en la prèvia d'aquest partit, i acaba de dir al tècnic del Manchester City que si Neymar s'hagués quedat al Barça, el Barça tindria 2 o 3 Champions més. Podria ser. Arribarem a 3:45 de la tarda, mínima pausa, i obrim el debat Esportscope amb l'Oliveros, Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch.
Esportscope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tenim a Susi Lacroix.
Ronald, me alegro un montón de que le esté yendo tan bien. Yo la verdad es que también estoy otra vez emocionando otra vez, ¿no? Con el Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Obrim el debat amb l'Oliveros. Oli, estàs per aquí?
Per aquí estic, sí, senyor.
Amb l'Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio?
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Hola, guapos, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda, hombre.
Han dit que han vist el tren de Glasgow ja aparcat,
sí,
a Atocha, eh?
Està tanto, entre Atocha i... Hi ha un ramal que ja ha acabat l'aeroport i està Valdebas al costat. Llavors que està... Ha caminat, va cap allà, va, és una cosa imparable. Digo que proveerá vientos de 15 por hora.
Es un mercancías, es un mercancías.
Es un mercancías que lleva de todo, lleva, es una cosa tremenda. Sí.
Que plourà, dius.
Igual,
però què passa que últimament plou tant allà a Valdebebas? Sí, tots els partits tenen unes tormentes allà tremendes.
Sí, una cosa... Això
és un microclima, és un microclima.
Home, no, que havia hagut molt merder pel sur i que anava venint, que inclús també arribarà aquí, no, i a Girona por ahí va ser tremendo, no?
Sí, sí.
Però que es veu que sí, que és un partit passat per paraigua, bueno, està bé.
Mm. Oye, ahora hablando en serio, Emilio, realmente...
No, no digas eso de ahora hablando en serio, que siempre hablamos en serio nosotros. Bueno, dime.
¿Creéis que el árbitro realmente puede salir hoy con ánimo de, por todo esto que ha pasado de la Superliga y tal, de perjudicar al Madrid?
No, a ver, yo creo que no. Pero un momento, pero... como en el caso, ¿sabes? Esto me pasa un poco como en el caso de los presidentes ricos y la UEFA. No sé por qué lado me parece más impostura todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale, en principio pienso que no. Ahora bien, pensar, de verdad, pensar... que un trío arbitral y sobre todo un árbitro, ¿vale? Está, digamos, separado, alienado, absolutamente que no sabe nada de todo lo que ha pasado y lo que se ha dicho y las amenazas que el presidente de la UEFA ha vertido sobre ese equipo y sobre otros equipos y tal, eso me parece excesivo. O sea, yo creo que estos tíos son de carne y hueso. Es evidente que de la misma manera que nosotros, periodistas deportivos, estamos al loro de casi todo lo que acontece en el mundo del deporte y que leemos, oímos radios, participamos, vemos televisión. Hostia, es evidente que este árbitro sabe que ahí se ha producido en los últimos 15 días, se ha producido un cataclismo en el que su presidente, o no tanto a lo mejor, pero bueno, el responsable de la organización a la que le paga, y que le paga un pastón de narices, pues mira, no le cae demasiado bien el Real Madrid ni el Barcelona, es que te diga, ni la Juve, y lo ha dicho encima. El problema es que lo ha dicho, para mí. Pero es evidente que no. Pues yo no creo que este árbitro vaya a cometer más errores de los que hubiera cometido si no se hubiera producido este incidente Superliga UEFA.
¿Pero creéis realmente, por ejemplo, tú Tomás, creéis realmente que en el Real Madrid preocupa o es cosa de la prensa? Es decir, yo no me imagino que el Real Madrid esté preocupado por el árbitro.
Hombre,
porque si no, entendería que puede pasar en cualquier momento o que ha pasado en toda la historia del fútbol. Y espero que no sea así.
Y, tenemos edad suficiente para hacer un rosario de golfadas en la noche de los tiempos. Si la cosa no estaba embolicada, el arbitraje de París a las muchachitas del Barça es para que los convencidos del claro
a mí me parece unas casualidades tan tremendas que mira tú, pues que a lo mejor sí que son casualidades, ¿me entiendes?
Sí, hombre, ostras. La señora árbitro no lo vio y el pipito sí. Ahora tú ves aquello y dices, oiga, hay dos. Piden tres. Vamos a suponer que hay uno que puedes pensar.
Hi ha dos que son claríssims. Ja els veu.
Aquests dos penals avui a l'àrea del Chelsea hi ha invasió de camp i hi haurà 200 persones.
No, i després...
Però això de París s'hubiera pitado de la misma manera...
Suponemos.
No. Manolo, si yo no lo dudo. Claro. Lo que pasa es que pasa tres días después de que el señor Ceferín haga dos declaraciones a dos medios de comunicación europeos muy importantes diciendo estos pues señores no se pueden ir de rositas de aquí.
Manolito, el primer equipo del Barça, Madrid o Juve, que sale es asaltado porque
es el Barça en París contra uno de los incólumes, de los limpios, de los clubes estado y el Barça que ya estaba directamente clasificado para la final de la Champions no lo está.
La final de Champions masculina ideal para la UEFA era la que veremos mañana. La que vamos a ver mañana si Dios quiere.
Y después
no puede porque uno de los dos va a quedar fuera.
Y después Tomás no lo va a decir, ¿vale? Y Tomás no lo va a decir porque ya lo ha dicho y lo repito yo. Yo no veo a Ceferín dándole la Copa de Europa a Florentino. ¡No lo veo!
La tendría la Seba Gracia.
Hombre, ¿vale? Si la gana, sí.
Vale, perfecto, Manolo. Muy bien. Tú sigues creyendo los Reyes Magos y yo te elogio por eso.
Yo creo que tú miras futbolística, me parlan, ¿eh? Ya dejan a banda con tu premio, estudios. Posibilidades. Home, jo penso que al Madrid i al Chelsea, els que venen per aquesta part del quadre, venen futbolísticament una mica més baixos que els altres dos. Però que tot això després passa el que passa i el més tonto fa relojes. Llavors tu dius, conti una cosa. Qualsevol cosa que pugui passar, cony, és que surts amb un lío mundial. entenent això que et dic, tu dius, escolta, serà campió el que surti de l'eliminatòria de demà. És possible. És possible perquè jo penso que en aquest moment tenen millor equip i tenen millors jugadors i no els tenen mig morts com els del Madrid, no? Però, hijo de mi vida, és una cosa, això és bastant... serà molt excitant, això d'avui. Molt excitant.
I després hi ha altra cosa. També.
Però de eso, perdona, de eso deberíamos de hablar mañana si pasa algo. Pero
bueno, pero la víspera es, la víspera se excita, la víspera es
único, por hablar. Yo lo único que, como todo, Manolo, como todo, nosotros llevamos 45 años hablando por hablar. O sea, no, lo único que digo es que hay muchas maneras de arbitrar, ¿vale? Sí, o sea, es decir, aquí no hay que pitar una mano que no exista, ¿me entiendes? Entre otras razones porque el VAR la parará, pero oye, tres o cuatro faltitas fuera del área, cuidadín, esas me las puedo inventar, pero maravillosamente.
Sí. Yo tengo un amigo, o sea, mío, un amigo mío árbitro que mira, empezó con Casa Juana Rifa, os acordáis de él, que fue presidente, sí, del Colegio Catalán y tal, y dije, escúchame, si no quiero que pase el medio campo, no pase.
Claro.
Y lo exageraba, ¿no? Pero claro, tú dices, bueno, a ver, oiga, pues lo normal y lo deseable, pues que se haga un partido el de hoy y el de mañana, pues que el árbitro, pues, ni sepamos ni quién es. Pero claro, es que tú dices, oiga, la primera en la frente se la llevan las Jennifer Hermoso y estas niñas. Es decir, la reina, que esto no era 1-3 esto. Y vamos para la final y que sea lo que Dios quiera. Ahora, bueno, tienes un partido de vuelta, 1-1, y es el primer equipo que ha sacado la cabeza ahí. Lo han vuelto loco. Bueno, veurem.
Veurem. Escolta, públic ja el cap de setmana del 8-9, Tomàs, o què? Ja estem preparats? Que torni el públic o què?
Diuen, sí, home, jo, un dia o altre s'ha d'aprovar això, no? Si el dia 9 treus, que jo és el que penso, que com d'això no cal parlar perquè estaríem 6-7 hores, ara, el que ara és tremendo, a partir del dia 9 deixa de ser-ho. Barra libre, aquí no hay nada, todos a la calle, bueno, escolti una cosa.
Hombre, un día de ser el primero.
Exacto, entonces, oígame, ¿esto lo quieres así? Bueno, pues oígame, que en el Camp Nou vayan 30.000 tíos, toca uno cada 3-7.
Yo de cualquier forma.
Que nos abracen cuando meto un gol el Messi, coño, claro, pues, no. Que no monten según qué números, bueno, está bien. Un día u otro de ser el primero, claro.
Mm. Yo de cualquier forma, después de todo lo que hemos pasado, bueno, yo creo que deberíamos de tener las medidas muy bien, muy bien, muy bien tomadas para permitir eso, la verdad.
Y sobre todo, Emilio, la entrada y la salida, ¿eh?
Claro, porque no podemos perder todo lo que hemos ganado si es que hemos ganado algo, ¿no? Y eso yo creo que es muy...
Lo que pasa es que, Emilio, hay cosas que son difíciles de entender, porque tú el otro día, por ejemplo, veías la final del Godó y veías a bastante gente juntita. En cambio, ahora la Fórmula 1 te dicen que no, que finalmente no puede ir público a la Fórmula 1 ahora dentro de unos días tampoco. Quiero decir que no... No sé, hay cosas que parecen bastante incoherentes,
pero,
¿no?
Eso es verdad, Juan. Pero por otro lado, ves competiciones como las motos y como la Fórmula 1, donde no han autorizado público y tiran para adelante y lo están haciendo muy bien. Y hay campeonato. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, es decir, es verdad que, bueno, en el fondo tienen que ser la gente que sabe de esto, los sanitarios y los responsables sanitarios son los que tienen que decir se puede abrir la mano o no se puede abrir la mano. Forzar, porque alguien, y no pongo nombre, porque podría ser desde el presidente del Barcelona, que le gusta y que está muy bien, hasta el presidente de la Liga, pasando por el de la Federación, es igual, no es nadie en definitiva, pero alguien por quererse pegar el pegote de ya hemos puesto público, me parece un puntito de riesgo, esta es la verdad.
Yo lo que pienso es que un día será el primero, pero tú te has tirado 36 jornadas, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos? Sí. Por dos jornadas vamos a montar un número.
Eso es lo que digo yo.
Bueno,
esa es mi versión. Pero también es verdad que si las autoridades sanitarias dicen que se puede hacer, pues se puede hacer.
Se puede hacer perfectamente. Porque, bueno, lo que decía Tomás, en el campo del Barça o en el de... Bueno, Valdebebas ahora es más pequeñito, pero en cualquier campo de fútbol de primera división pueden ir perfectamente 8,000 o 10,000 personas perfectamente. Porque vamos en los aviones llenos, vamos en los trenes...
No, tú lo tienes que decir,
sí, Manolo, pero...
llenos.
Que a los bares de alrededor... de entrada y de salida, pues procurar no ir, no los vas a cerrar porque son los que más han sufrido, o sea, Dios me libre pensar eso.
Sí, o sí, pero de a las 5 de la tarde.
Si entráis, no, y está abierto, no, coño, a partir del 9 está abierto todo.
Entonces, no, pero del 9 a las 0 horas y tal. Sí,
bueno, procurar no montar un número y procurar hacerlo. Yo, si fueran en paracaídas, que de aviones al Camp Nou, pum, echas 30.000 tíos.
Problemas de entrar y surti, ¿no?
Pues,
no, metro, no, tal.
Aquí,
se entra y sale, Tomás, y bueno, ¿tú? Se entra y sale a todos los lugares haciendo cola.
No, no, pan, sí.
Al metro, se entra y sale. Sin problemas.
En tot el temps, bueno, veurem, se pinta que sí. Està bé.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Oli, Emilio, Tomàs, gràcies, com
bien,
sempre.
Amigos.
Una abraçada forta als
vaig
tres.
Vaig a trucar a l'hotel de l'àrbitre a veure si me'l posa.
Sí. A veure com està l'assumpte.
Mekeli, ¿cómo lo tienes esto?
Que vagi molt bé.
Adéu, rei.
Adéu. Seguim.
El Barça vol ser líder, fent camí per aconseguir la Lliga, guanyant el partit que té pendent. I ho viurem amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Granada.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Futbol a Esports Cope, que obrim ara el bloc dedicat a l'actualitat dels equips catalans de segona. Comencem amb l'Espanyol. Quique, que més hi ha notícia a l'Espanyol. Una notícia que ens ha sorprès, la renovació automàtica de Diego López per una temporada més.
Que ha avançat la grada i podem certificar. Ha jugat més de 30 partits, ho tenia per contracte, així que Diego López renova. Ho va fer fa un any, baixant-se el sou en un 70% del que venia cobrant, tenint en compte que jugaria a segona divisió, i ara es prorroga fins al 2022. Al novembre complirà 40 anys. Diego López és evident que formarà part de l'Espanyol la propera temporada. Veurem si és en categoria de porter titular. Oyer Olazábal, segons hem pogut saber, es queda, no té cap intenció de marxar, segueix lesionat, estarà 2 o 3 setmanes més de baixa. I veurem el que passa amb Joan García, que és el futur de l'Espanyol. Dins del club el veuen com un porter de primeríssim nivell europeu. Juanma López és el seu representant, atenció. I jo no sé si tindrà categoria de tercer porter, es quedarà l'Espanyol B, tenint en compte que l'Espanyol B pot baixar fins i tot 2 categories, a lo millor surt cedit. Però Diego López i Oyer Olazábal seran els porters de l'Espanyol a primera divisió, amb Vicente Moreno a la banqueta.
A mi em sembla un molt bon porter, Diego López, que crec que a més està fent una molt bona temporada, però em crida l'atenció que sempre que fem una pregunta que té a veure amb Diego López, avui, per exemple, només el 20% pensa que ha de ser el porter de l'Espanyol la propera temporada.
És que escoltaràs el mateix si preguntes si la continuïtat de David López, de Didac, de Darder, la gent encara no ha oblidat el que va passar la temporada passada, Joan. Sí. I a mi em sembla que serà molt, molt, molt difícil aquesta renovació de plantilla i molt dura de fer. Veurem com s'ho pren la gent, que es quedin futbolistes que van dur l'Espanyol, entre cometes, a segona divisió.
Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Una punada del Girona amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda a tothom.
Que estava la gent del Girona pendent del Rayo Albacete d'ahir, empat a 2, que és un marcador que li va bé al Girona.
Sí, va començar guanyant el Rayo, però finalment el conjunt manxec va empatar aquest 2-2 final, i ara l'escenari, vaja, és propici, perquè sempre venim parlant d'intentar agafar a l'equip que té per sobre i que marca el tall de la promoció, que és el Rayo, però ara mateix tant el cinquè com el sisè, és a dir, Sporting i Rayo, tenen 57 punts. El Girona en té 55, és a dir, a 2 de la promoció per pujar. Sent molt optimistes, et diria que també pot mirar el Leganés, que està una miqueta més lluny, que és a 6 punts, perquè el Leganés és quart amb 61. Recordem que el proper rival del Girona és el Tenerife.
No te'n vagis, Albert, que ara d'aquí res parlem amb Pierre Oriola, eh?
Sí, molt bé.
Tornem de seguida amb l'Albert per parlar de bàsquet, però hem de parlar també del Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Oh, qué victoria más importante ayer, 1-0 contra el Mallorca, el segundo clasificado. Una gran victoria que deja al Sabadell y sigue en zona de descenso, pero bueno, 2 puntos de la salvación.
Así es, respira el Sabadell, victoria vital del conjunto catalán sobre el Mallorca para seguir vivo en la lucha por la permanencia, que ahora queda a 2 puntos. A los de Hidalgo les alcanzó con una gran chilena de Jaime Sánchez a los 3 minutos del primer tiempo para poner el 1-0 definitivo. El entrenador Arlequinado habló en la rueda de prensa del postpartido y destacó el buen rendimiento del equipo para lograr este triunfo. Antonio Hidalgo, lo escuchamos.
Jo crec que hem defensat bé, molt bé, la segona part. La primera part no m'ha agradat massa en aquest aspecte, però la segona part jo crec que hem defensat bé. No recordo massa ocasions o cap ni una, no recordo molt clara, un remat de cap, no sé si ha sigut del Mollejo. I, bueno, és concentració, és creure, és fer, sabem que serà difícil d'aquí al final, però, bueno, jo crec molt en aquesta gent, en aquests jugadors, et deixen la vida i creuen molt en el que fem. Hi ha dies que, bueno, que ens ha penalitzat aquests minuts, però jo crec que avui ens hem gestionat bé.
A pesar de la gran victoria, el Sabadell no tiene tiempo de celebraciones y por eso ya piensa en el Rayo Vallecano, al que recibirá en la Nova Creuelta el próximo lunes, día 3 de mayo, pero no a las 19 horas, como estaba preestablecido, sino a las 18, ya que hubo un cambio por cuestiones televisivas. Esta mañana el grupo ha realizado una sesión de recuperación y mañana tendrá el día libre para descansar. Y por eso no habrá rueda de prensa de ningún jugador, ya que se posterga para el día jueves.
Gracias, Naza.
Chao, hasta luego, gracias.
Fins aquí al futbol, com us deia, pausa i de seguida bàsquet. Ens espera el capità del Barça de bàsquet, Pierre Oriola, des de Sant Petersburg.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Este martes...
¿Qué?
Prepárate para vibrar con una noche de fútbol.
Nos lo queríamos perder.
Llegan a tiempo de juego las semifinales de la Champions.
Partidazo Champions, tiempo de...
Desde las 8:15, partido de ida. Real Madrid-Chelsea.
Va a comenzar el partido. ¿Qué hace Zidane, Miguel?
Bueno, vive el mejor fútbol del mundo con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Tiempo de juego. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Espósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Doncs ja tenim el Barça Sant Petersburg per jugar demà el tercer partit de la sèrie dels quarts de final de l'Euroliga. La sèrie està empatada a un, així que el Barça en situació delicada. Ens atén el capità del Barça, Pierre Oriola. Pierre, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Pierre, ningú va dir que això seria fàcil, però, buf, quina sèrie, quin patir, sobretot divendres, va ser terrible,
Sí, bueno, al final és un play-off de l'Euroliga, t'està jugant un bitllet a la Final Four i qualsevol equip et pot ficar les coses difícils. Ja ho hem vist que aquesta Euroliga al final ha quedat molt apretada entre els 8 primers. No? Hi ha hagut una diferència de 3-4 partits respecte al Zenit i també t'he de dir que el Zenit al principi de temporada va tenir problemes de lesions, problemes amb Covid, vull dir que tampoc han sigut una temporada fàcil i ara estan demostrant el gran equip que són.
Clar. I segurament també, Pierre, per la fase regular que heu fet, pel nivell que vosaltres heu exhibit aquesta temporada, molta gent podria pensar, va, eliminatòria contra el Zenit de quarts de final, això el Barça ho passarà bé. I s'ha de treballar molt.
Sí, s'ha de treballar, perquè al final, com t'he dit, una competició que t'exigeix al màxim, estem parlant dels 8 segurament millors equips d'Europa ara mateix. El Zenit és un equip en forma, un equip que va primer a la seva lliga, la lliga russa, un equip entrenat per un grandíssim entrenador com és el Xavi Pasqual, que coneix molt bé aquesta casa. Jo crec que amb dos... tenen un molt bon equip, amb jugadors amb experiència, jugadors que porten molts anys a Europa, però crec que tant Pangos com Will Thomas els hi donen un plus a tots els altres bons jugadors que tenen, i està sent una eliminatòria molt complicada.
Heu de guanyar com a mínim un dels dos partits que jugareu allà, però en fi, com diu Simeone, Pierre, partido a partido, no té molt de sentit plantejar-se d'una altra manera, no?
No, jo crec que mirar més enllà no hem de pensar. Sí que és veritat que evidentment volem intentar guanyar el màxim de partits possible a Rússia, això és evident, però al final sóc dels que sempre pensa en el demà. toca aquest partit, demà toca pensar en guanyar, en intentar fer un bon partit, en intentar tenir, sobretot, bones sensacions, perquè ens està costant bastant trobar-nos, no? Atacar-los, sobretot, no? Jo crec que ells ens estan ficant molts problemes en això i no ens estem sentint còmodes, no? I sobretot, el fet de ja haver guanyat un partit, relaxar-nos, saber que som un bon equip, saber que hem fet les coses molt bé durant tota la temporada i que tenim l'oportunitat de disputar una feina de fort.
Digue'm una cosa només, un factor que creus que és crucial, que feu millor en aquest tercer partit que no ho heu fet en els dos primers per oferir unes millors prestacions, Pierre.
Bueno, jo crec que la calma amb la que hem jugat durant tot l'any. No estem tenint calma, estem ansiosos, estem nerviosos, estem agarrotats en molts moments, no?, dubitatius. Jo crec que aquí és quan estem equivocant-nos, no? Evidentment, no deixa de ser una eliminatòria que tots volem guanyar i que tots volem passar i que hi ha pressió, doncs, perquè al final sabem el bon equip que tenim, sabem els bons jugadors que tenim, la bona temporada que estem fent, i al final no deixa d'haver aquesta pressió, no? Però bueno, hem de ser tranquils, hem de fer les coses bé, hem d'intentar moure millor la pilota, hem d'intentar incomodar més el rival i no anar darrere del rival, no? Dona la sensació que aquests dos partits, jo crec que el Zenit en la majoria dels minuts ens ha dominat i ens ha fet anar on ells volien, no? I jo crec que hem de canviar i hem d'intentar que siguin ells que vagin on nosaltres volem, no? És una mica aquesta és la sensació, però sobretot passa per estar tranquils, per fer les coses bé, per tenir la ment relaxada i jugar com sabem.
Jo vull aprofitar aquests minuts per agrair-li primer al Pierre Oriola que ens atengui, perquè sempre que li hem demanat, doncs això, ens ha atès, i trobar un forat en una agenda d'un jugador de bàsquet i més del Futbol Club Barcelona, doncs no és fàcil. Crec que porten 75 partits oficials. I jo et volia preguntar, d'inici, Pierre, sobre el discurs de l'entrenador, que ve repetint Saruna Jessica Vicius, que l'equip després de la Copa no ha acabat de trobar el nivell que li va permetre aixecar aquell títol. No sé si aquest missatge arriba al vestidor, i si és així, que entenc que sí, per què?
Sí, sí que arriba. Ell ja ens ho ha remarcat durant no sé, fa 10 o 2 mesos quasi, que una miqueta més, que vam guanyar aquesta Copa. Sí, és un missatge que ens ha repetit. Jo recordo que l'última gran actuació, l'últim gran partit que vam tenir va ser contra Milan, que va ser just després de la Copa, al cap de 2 o 3 setmanes. Vam fer un grandíssim partit amb un nivell altíssim defensiu, en un nivell de concentració i defensivament brutal. Ens enfrontàvem a un dels millors equips d'Europa. Però bueno, no sé si és fruit de, com t'he dit, nervis, no sé si és fruit de pressió, no sé si és fruit inclús de relaxació, molts cops, no? Al veure que les coses estan anant bé, doncs fa que poder inconscientment et relaxis, no? Però bueno, jo crec que hem d'estar més tranquils, hem d'estar més confiats i sobretot pensar que és un bon equip, pensar que hem fet les coses bé i que si estem on estem és perquè ens ho hem guanyat i és perquè ens ho hem treballat i que al final, com t'he dit, som el Barça i el Barça ha d'aspirar a guanyar tots els títols possibles.
Mm-hmm. Torno directament a l'eliminatòria amb el Zenit. Hi haurà públic. Allà sí, al Palau no, és un altre debat. Òbviament no es juga en les mateixes condicions, però insisteixo, és un altre debat, que qui li toqui el posi a sobre de la taula. Hi ha hagut treball específic? S'ha de mentalitzar el grup, perquè habitualment no jugueu en públic. Hi ha hagut mentalització especial?
Bueno, a veure, sempre és un factor important. Al final, de jugar en públic o sense, pot condicionar, en moments sobretot que en el partit per decidir, el partit està calent, doncs que el públic apreti i molts cops ajuda. Però al final, si nosaltres, com t'he dit, som nosaltres, som la feina ben fet, que som capaços d'aïllar-nos, no? Al final de totes aquestes pressions, d'aquests focus d'atenció que són, com has dit, del públic, polèmiques, també el fet que el Palau no es pugui jugar en públic i a Rússia així, som capaços d'abstenir-nos de tot això, i jugar realment com sabem, és igual que hi hagi públic o no, al final estem acostumats a jugar sense públic, hem jugat en públic també, a Rússia quan hi hem anat, hem jugat, portem molts anys jugant en públic, aquest any és el primer cop que ho fem sense, però al final seria una excusa pensar que el públic pot condicionar-nos en una eliminatòria que crec que cada moment no hem mostrat la nostra millor versió.
L'última part meva, Pierre, entenc que sempre el col·lectiu està per davant de les individualitats, però et vull preguntar, ja que portes setmanes, algun mes convivint amb ell, el Pau, com l'estàs veient? Que a més ve de fer un molt bon partit, el millor, amb la samarreta del Barça a la pista del Morabanc Andorra.
Bé, l'estic, el veig bé, el veig amb ganes, el veig motivat, el veig predisposat a ajudar sempre, a donar-te un consell, a sumar, que al final això sempre és molt important. Però bueno, no és una... la seva situació no ha sigut fàcil els últims dos anys i mig, i no crec que sigui fàcil tampoc ara el fet de després de dos anys i mig ficar-te a jugar, veure que, ostres, que et falta ritme, que et falta trobar-te. Bueno, jo crec que mica en mica va agafant amb la forma, mica en mica es va trobant millor i amb més confiança, però evidentment això és un procés que requereix temps. Estic segur que si ell hagués vingut a principi de temporada, doncs potser ara mateix podríem veure una versió segurament millor amb el Pau, estic completament segur, però bueno, amb el poc temps que porta aquí, la veritat és que està molt adaptat, està amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i et dic, sempre està predisposat a sumar i ajudar.
Pierre Oriola, un plaer, gràcies per atendre'ns, molta sort, estem pendents de vosaltres, que vagi bé.
Una abraçada, gràcies.
Adéu, que vagi bé, Pierre. Albert, que parlaves amb el Pierre del tema del calendari i del calendari s'ha queixat i ha aixecat la veu a rebot en la Lliga CB l'Andorra.
Sí, hi ha molt malestar al Morabanc Andorra. Parla de poca sensibilitat de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB en aquest cas, amb el calendari. Pels 8 partits que queden de la fase regular, són 5 pel Morabanc Andorra, més els 3 que té pendents, i només té 9 jugadors. Després d'aquest segon contagi, recordaràs que en va tenir un al mes de novembre, molt nombrós. Ara ha tingut un segon contagi, òbviament, per coronavirus. I avui tota la plantilla, els que hi són, més el cos tècnic, han sortit davant els mitjans de comunicació per detallar aquesta situació. Pareu bé l'orella, no perdeu detall del que diu i com ho diu Ivón Navarro, l'entrenador del Morabanc Andorra.
Lo único que rogamos a la Liga, lo único que rogamos a la Liga es que contemple la opción de retrasar dos días el final de la Liga para poder encajar de alguna de las maneras ya propuestas por nuestro club el partido de Fuenlabrada, para afrontar los 5 partidos que aún habremos de jugar en 9 días a partir del 9 de mayo. Nos resistimos a pensar que para esta competición lo más importante no es la propia competición y la salud de sus propios protagonistas.
Demà juguen a Saragossa, però és que hi ha un cas, el de la setmana vinent, que el rival, jugant dijous a Andorra, amb el calendari que està previst, pot arribar abans que l'equip torni de Màlaga. Em sembla, vaja, al·lucinant. Ara, la pilota a la taulada de la Lliga Endesa, de la ACB.
S'estan fent autèntiques bogeries amb els calendaris a tots els nivells i a tots els esports. Albert, gràcies.
A tu, Joan, que vagi bé.
Gran final d'Esports Cope, Gil, vostè remata.
Recordem que la marxa de Nagelsmann al Bayern, 25 milions, és el traspàs més car d'un entrenador de tota la història del futbol. Supera de llarg la marxa de Villas-Boas del Porto al Chelsea. Jennifer Hermoso no jugarà al Madrid Club de Futbol Barça de Lliga per molèsties al turmell dret, entre cotons, evidentment, de cara al Barça-Paris Saint-Germain de Champions. Wimbledon es disputarà amb un 25% de capacitat respecte al públic i queden aturades també en bàsquet les negociacions del conveni d'entrenadors, que cridin a Pablo Laso, que con un barril de crits ho arregla.
Gil, gràcies, no pateixis molt.
No hay ninguna aseguradora que cubra la póliza de robo en el partido de esta noche.
Que vagi molt bé.
Adéu, fins demà.
Marxem actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Sportscope via Twitter, en clau Barça. Avui us preguntem si hi hauria d'haver ja públic al Camp Nou el dia del Barça-Atlètic de Madrid. Creieu que sí, la immensa majoria, hi ha ganes de futbol a l'estadi, 78%, aposteu pel no, només el 22%. En clau espanyol, la pregunta és qui ha de ser el porter titular la propera temporada. Diego López, 22% dels vots. Oyer Olazabal, 24%. Creieu que s'ha de fer un fitxatge al 54%. Avui a Tiempo de Juego, a partir d'un quart de nou amb el Real Madrid-Chelsea de Champions. Seguiu a la Cope, a Sports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.